A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
A l'espai dedicat a la literatura infantil i juvenil que us oferim setmanalment a la sintonia de Ràdio Vilafranca, en poques ocasions, que jo recordi, es dona el cas que el dia que la matem és el mateix dia de Sant Jordi, aquest 23 d'abril. Avui sí que és el cas, és aquest dimecres, després hi haurà reposició també el cap de setmana, i ja haurà passat Sant Jordi, però, en fi, poques vegades espera, recordem que l'especial de Sant Jordi, que és el que fem avui, coincideix amb el dia de Sant Jordi.
Sí, la veritat és que potser és la primera vegada. Jo, a mi també no em sona que haguéssim coincidit cap altre dia, però bé...
Jo diria que estadística, amb 30 anys de programa, algun dia deu haver caigut, però no ho recordem.
No, exacte. Molt bé. Fem, com sempre, cada trimestre, fem aquest repàs de novetats, de notícies, sobretot, perquè en un trimestre, sembla mentida, del gener vam fer l'última entrevista, des del gener fins a l'abril, doncs tenim molt bones notícies relacionades amb l'Aleix i també males notícies, com sempre, perquè sempre hi ha algun cas de defunció, com és, per exemple, el cas el 5 de gener, poc després d'haver gravat el programa, va morir en Ricard Lobo, exmonjo de Montserrat, polític, que va estar molt en contacte i treballar amb Lluís Maria Xirinacs. Precisament ara se li estan preparant homenatges aquí a Vilafranca mateix, membre de l'Assemblea de Catalunya, però que poca gent sabia que la seva relació amb l'Aleix va ser molt intensa, perquè va ser autor de tota una colla de llibres de la col·lecció Petita Història de, la que il·lustra la Pilarín Vallès i que n'hem comentat uns quants.
I que té un grapat de capítols.
Exacte, són més d'un centenar de llibres d'aquesta col·lecció. En Ricard Lobo havia il·lustrat, per exemple, la petita història de Ramon Llull, la petita història de Llívia, la petita història d'Arnau de Vilanova. N'havia il·lustrat unes quantes. I també, a més, era autor d'una novel·la juvenil, Elisenda, escriu-me, que va publicar a quatre mans, per dir-ho d'alguna manera, juntament amb Josep Maria Puiggener, i que va publicar l'editorial Empúries. Per tant, un record per en Ricard Lobo, ja que la seva faceta de polític, per dir-ho d'alguna manera, es va menjar la d'escriptor de literatura infantil i juvenil, però penso que també val la pena de tenir-lo en compte. Aquesta seria la mala notícia. També, bàsicament, les altres són bones, per sort. Notícies molt bones. Per exemple, el 14 de març es va estrenar, i aquí a Vilafranca s'ha estrenat ara aquest mes d'abril, la pel·lícula Wolfgang, que vol dir extraordinari, de la Laia Aguilar, que va ser un llibre de lectura a moltes escoles, que va ser un llibre de Premi Carlemany, va sortir el 1976 ja.
Va ser una mena de best-seller
en el
seu moment.
Sí, en el seu moment va ser un èxit, i ara la pel·lícula també sembla que està tenint molt bona acollida. És la història d'un nen d'11 anys, amb altes capacitats, però amb trastorn d'Asperger. I per la pel·lícula, per tant, que un llibre de literatura infantil i juvenil, en aquest cas juvenil, passi al cinema, doncs és una bona notícia. També és una bona notícia que pel setembre s'estrenarà la pel·lícula de dibuixos animats, L'Olivia i el terratrèmol invisible, que està basada en la novel·la La pel·lícula de la vida de la Maite Carranza. L'Olivia també és una nena, en aquest cas, de 12 anys, i ha de tirar endavant tota la família quan els desdonen. És a dir, aquesta història de desnonament tan actual pels tema de la manca d'habitatge, etc. Aquestes dues pel·lícules basades en literatura juvenil, per tant, bones notícies per l'Aleix. Però, a més, ja que hem parlat de la Maite Carranza, també tenint en compte que la Maite Carranza ha estat nomenada pel premi Hans Christian Andersen, que és com el Nobel de la literatura infantil i juvenil europea, no? per al 2026, al costat de 78, hi ha 78 candidats de 44 països diferents, poques vegades hi ha hagut, no és la primera, hi ha hagut autors catalans, però hem d'estar molt contents que almenys, home, tant de bo que a més el guanyés, però com a mínim que ja sigui nomenada de candidat al premi, doncs ja és un gran què per la literatura juvenil catalana. Més bones notícies. La revista Cornabou, una de les revistes pioneres digitals, obra de l'Andreu Sotorra, fa 25 anys.
Okay.
Per tant, 25 anys... Bé, fa més anys nosaltres que fem el programa, però no era digital.
Exacte, eh? I pensar en aquell moment, fa 25 anys enrere, amb una revista digital...
Sí, sí, i la literatura infantil i juvenil...
Era avançar-se en els temps.
Sí, sí, i ha sigut... Bueno, es manté, jo la miro setmanalment, perquè sempre trobes notícies, l'Andreu Sotorra està molt al dia, que tu t'han passat desapercebudes i les trobes a Cornabou. A més, té una hemeroteca, per dir-ho d'alguna manera, un fons importantíssim, perquè tots els articles que l'Andreu Sotorra ha publicat, tant de crítica de literatura infantil i juvenil com de crítica teatral, donant molta atenció al teatre per infants i joves, doncs està tot penjat allà. A més, molts autors de literatura infantil i juvenil hi tenim penjats articles. Jo no, potser ni tinc, que ell mateix m'ha demanat si podien penjar, doncs ni tinc més d'una trentena, em sembla, de publicats articles meus de literatura infantil i juvenil. Per tant, és una revista de literatura infantil i juvenil molt...
I és un arxiu, gairebé.
I és un arxiu, exacte.
Perquè si busquéssim, també trobaríem segurament alguna de les edicions en què hem celebrat aniversari aquest programa de ràdio, que
segur.
També sortíem per allà, no?
Exacte, segur. Penso que potser també valdrà la pena que ara, ja que aquest any se celebra, sigui ara aquest trimestre que ve, sigui a començament del trimestre del curs que ve, doncs que potser tornem a entrevistar l'Andreu Sotorra, que ara fa temps que no l'entrevistem, per commemorar aquests 25 anys de Cornabou. Què més? Premis literaris n'hi ha molts. Hi ha gent que diu que n'hi ha masses, és discutible, però bé, jo penso que és una font de promoció per a la literatura, tenen sempre més ressò, per tant, benvinguts siguin. Premis literaris de literatura infantil i juvenil, doncs, per exemple, el gener ja es va donar el premi a l'àlbum il·lustrat, el Premi Apel·les Mestres, Apel·les Mestres, que publica l'editorial Destino, i ja fa 53 anys que el publiquen. El va guanyar la Lali Miró amb l'obra El 37 del carrer Major. La Lali Miró és tant l'autora com la Miró, perdó, La Lali Miró és l'autora i l'il·lustradora. És la història d'un ratolí, en Nel, que viu al carrer Major i hi coneix tothom, menys els misteriosos habitants del número 37. Un llibre que, per la crítica, ha estat molt valorat. El 33è premi, els Premis EDB, que si n'hem comentat uns quants de Premis EDB, perquè es publiquen amb les quatre llengües de l'Estat i s'hi pot participar en qualsevol llengua de l'Estat. Aquest any, el 33è premi, l'han guanyat autors en castellà tots dos. L'infantil l'ha guanyat la Beatriz Jiménez Dori, que és madrilenya, amb una novel·la que es titula Tres nens tristos i mig unicorn. I la novel·la juvenil l'ha guanyada un autor de Saragossa, el David Lozano, amb la novel·la La cacera. Cito un català perquè tots es tradueixen, lògicament, el català a l'euskera i al gallec. Hagi guanyat la llengua que hagi guanyat. Més premis encara de literatura infantil i juvenil. Els premis de la crítica Serra d'Or, que recordem que són premis que es donen anualment a obra publicada, es dona també, lògicament, cada any a literatura infantil i a literatura juvenil, n'hem parlat altres anys. El de literatura juvenil l'ha guanyat l'Anna Vilà, il·lustrat per en Jordi Vila del Clos, amb una novel·la que es titula La veritable història de la flora Pomerània. I és un llibre dedicat a la memòria, és un llibre de memòria històrica. És una nena, la Flora, que ha de fer un treball de curs sobre un tema de memòria històrica. I ella comença a investigar sobre la seva besàvia, perquè havia sigut una dona durant la República molt potent, molt reivindicativa, i tot el que va descobrint ens ho narra amb aquesta història que ha publicat Ànima Llibres. El Premi Infantil l'ha guanyat el Dani Espressate, il·lustrat per la Marta Comín, l'ha publicat l'editorial A Buen Paso, i es titula Finestres. Aquest Finestres és un poemari en el qual l'autor, a través de finestres molt variades, ens va presentant mons molt diversos, tant reals com fantàstics, des de la finestra del cotxe, des de la finestra de casa, des de la finestra del tren, des de molt variades finestres. És un poemari. Què més? Doncs, bàsicament, seria això de premis. Aquests serien els més importants. També, també els premis... s'han donat els premis Vaixell de Vapor, però encara no s'han publicat i, per tant, n'haurem de parlar ja més endavant. De cara a Sant Jordi, com sempre, recomanar que la gent es passegi, miri contraportades, hi ha tanta cosa per triar.
A més a més, és possible que a l'hora que s'emet el nostre programa, que ja és vespre, diguéssim, la gent ja ho ha fet.
Ja,
fet,
ja hagi fet la compra.
La recomanació,
exacte,
ja la vam fer la setmana passada, per dir-ho d'una manera.
Ja hagi fet la compra. Simplement recordar que segur que hauran vist que, com cada any, hi ha molts, molts, molts llibres dedicats a Sant Jordi. El cavaller, la llegenda del drac... Bé, jo diria que no goso dir tots els autors de literatura infantil i juvenil hem publicat alguna cosa de Sant Jordi, però fàcilment tots. Mira, les últimes entrevistes, la de
Salvatella, també la setmana passada parlàvem de música de Sant Jordi.
Ens amb en Jaume Moreno, sí, i la Lara Sánchez han fet també una nova llegenda de Sant Jordi. Per tant, com ells, o com l'editorial Salvatella, tantes altres editorials. Vaja, jo mateix també tinc, juntament amb en Lluís Masachs, ben vilafranquí, doncs dos àlbums dedicats a la novel·la, a la llegenda de Sant Jordi, en aquest cas. Per tant, n'hi ha molts. I no sé, també...
Veig que has portat per algun llibre. Sí. Normalment, els darrers anys, ja no vens amb aquella pila de llibres que venies, perquè és el que dius tu, la gent que passi per les llibreries, per les parades, i que miri, fullegi i disfruti, perquè hi ha una oferta impressionant.
Impressionant.
No? Però veig que has portat un parell de llibres.
Bàsicament, perquè les edicions de l'Ajuntament de Barcelona, que ja hem entrevistat en diverses ocasions, ha publicat... Bé, més que ha publicat, ha fet una segona edició, perquè va tenir molt èxit, un llibre, però que va acompanyat de retallables, va acompanyat d'un àlbum de dibuixos, molt interessant, perquè és el Bestiari de Barcelona. El Bestiari de Barcelona, que recull tot el bestiari festiu de la ciutat de Barcelona, del barri del Bon Pastor, el Tiranosaure de la Sagrera, el Follet de la Trinitat Vella, la Dragona de la Guinaueta, l'Àliga de Gràcia, el Drac de les Corts... Bé, tot el bestiari festiu de la ciutat de Barcelona el tenim recollit en un llibre, i amb aquests retallables i amb aquest àlbum per dibuixar. Tenim tot el bestiari que els nens podran pintar, tenint, si volen, el model a davant, si ho volen fer exacte, i si volen ser més creatius i pintar-lo al seu gust, el podran pintar.
I s'ha presentat tot amb una carpeta.
Amb una carpeta que inclou això, els retallables, l'àlbum de dibuix i el llibre. I, a més, no només han tret el llibre del bestiari, sinó exactament igual, en aquest cas, el del bestiari són 32 retallables, perquè són 32 peces de bestiari, però també en el mateix format, a la mateixa col·lecció, 52 retallables dels gegants i gegantes de Barcelona.
Carai.
O sigui, a Barcelona sol hi ha 52 entre gegants i gegantes. Eh?
26
perquè
parelles,
tots
no?
Els barris, tots els barris en tenen. Jo he de dir que la setmana passada que hi érem, vam anar amb el meu net, amb en Genís, vam anar a la trobada de gegants de Barcelona que es feia al barri de Gràcia. I és impressionant els que hi ha, perquè no hi eren tots, eh? Però n'hi havia moltíssims, del barri de la Barceloneta, que són pescadors, dels, els del barri de Gràcia, que són senyors, burgesos... El, bueno,
a vegades ens quedem només amb la cançó i pensem que sí, només sí. Hi ha els gegants del Pi i els gegants de la ciutat.
Exacte, els gegants del Pi i els gegants de la ciutat, que tenen els seus àlbums i els seus llibres, però a Barcelona n'hi ha... Fins i tot em va cridar molt l'atenció uns que no tenen... fesomia, són uns gegants però que tenen la fesomia física no és de persona sinó que és de bèstia, que són d'ocells, són dos ocells, però tenen cos humà, per tant són zoomorfos. Uns que no recordo de quin barri eren, però bé, aquest també, els retallables dels gegants i les gegantes de Barcelona, també per la canalla que tant els hi crida l'atenció als gegants o que tant els crida l'atenció al bestiari, poden ser molt interessants aquests dos. Aquests
editats
dos.
Per l'Ajuntament de Barcelona.
Per
i per tant, si volem accedir a aquests llibres, es pot comprar via internet,
sí,
m'imagino?
Sí, via internet, però també...
O es pot demanar a la llibreria que els vagin a buscar.
Sí, sí, ho serveixen a totes les llibreries, eh? Alguns altres que hem comentat aquí... perquè els hi vam dedicar tot un espai. Han fet coses molt, molt interessants de literatura infantil i juvenil, també. I aquests també, lògicament, entren de ple amb literatura infantil i juvenil, tot i que pels col·leccionistes de gegants i de capgrossos i de bestiari, doncs també pot ser interessant. Molt bé, i res més, no sé com anem de temps, però...
Anem bé,
anem bé
vull dir, per anar acabant, vull dir, eh?
Doncs ja dic que, bàsicament, això, i el trimestre que ve, en principi, com que hi ha...
Ens queden encara 2 setmanes d'entrevistes amb Salvatella,
sí.
Que, per cert, els hi has de fer arribar a l'editorial, que són llibres molt macos, sí. Molt ben treballats.
A mi sap greu no haver-ho fet abans, perquè és una editorial que ja té molts anys, quan vau fer la presentació amb l'editor, que és de la família Salvatella, però com que abans bàsicament editaven molt això, llibres de pintar, de dibuixar...
Eren ara, sobretot per escoles.
Exacte, eren més llibres així d'entreteniment, hi havia poca literatura infantil i juvenil, ara no, ara des de fa uns quants anys tenen una edició molt ben feta i de molts autors d'aquí del país, per això em va semblar que valia la pena que hi passessin.
I quan passin aquestes 2 setmanes que ens queda amb Salvatella, què ens vindrà?
Llavors, en principi, la meva idea era fer diversos títols i autors, perquè és el que dèiem, tenim tants premis que s'han donat, alguns llibres així puntuals, que, com aquests de l'Ajuntament de Barcelona. La veritat és que els últims premis Rovira i premis Folk i Torres. Tot això, doncs, val la pena que segurament farem una mica de barreja, perquè, esclar, ens quedarà poc. Com que sempre tanquem a finals de juny, començaments de juliol, ens quedaran potser 5 o 6 entrevistes a tot estirar. Per tant, farem això, tastets.
Doncs, parlant de literatura infantil i juvenil, avui amb el Pere Martí, el coordinador del nostre programa, avui, que el dia que surt l'emissió és Sant Jordi, tot i que potser l'escolteu el cap de setmana perquè repetim el programa el dissabte, hem estat fent aquest repàs de l'actualitat en la literatura infantil i juvenil, que tornarem a fer l'últim programa de la temporada.
Exacte.
ja a l'estiu.
A finals de juny o començaments de juliol.
Espera que acabis de passar una bona diada de Sant Jordi.
Igualment, bona diada a tothom.